Fem la segona sessió d'avui, la segona conferència d'avui, en aquest cas per part de Simona Levy, a qui agraïm de tot cor que hagi vingut fins a Girona. És un plaer, li comentava que ens coneixíem d'altres històries, però no personalment. És el que passa, en la pandèmia, justament. Et pots conèixer amb gent sense que exactament puguem dir que ens coneguem del tot perquè no ens hem vist. Encara té un pes això de conèixer-nos personalment. Bé. Simona Levy, una veu presentació, és directora de teatre, dramaturga, estratega tecnopolítica, activista, docent. Ja veu, una persona polièdrica. El 2017, la revista Rolling Stone va triar Simona Levy com una de les 25 persones al món que estan donant forma al futur. Des del 2018 dissenya i codirigeix el curs de postgrau en tecnopolítica i drets a l'era digital, que primer es feia a la Universitat Pompeu Fabra i després es fa a la Universitat de Barcelona. Com a activista, en els darrers anys s'ha centrat en la renovació de la democràcia a l'era digital i a la cultura lliure. L'ús estratègic de les eines digitals per a l'organització, la comunicació, l'acció democràtica i la lluita contra la corrupció de l'Estat. Ens va semblar que era un perfil idoni per a una jornada com aquesta en relació amb el que també hem vist en la primera sessió. Simona Levy, moltes gràcies. És un plaer i un honor tenir-vos aquí.
Un plaer. Hola, hola, bon dia. Doncs primer de tot, dir que faré una conferència en català creatiu, espero que em perdoneu si alguna cosa no enteneu, encara que porto 30 anys aquí, encara m'ha quedat una mica creatiu. Si hi ha alguna cosa que no enteneu que estic dient, m'ho dieu. I després això de les 25 persones que fan canviar el futur, el número 1 d'aquesta llista era, jo era el 4, el número 1 era Elon Musk. Espero fer les coses millor, doncs que tot és relatiu, diguéssim. I després tinc algunes coses que us he portat, les slides són en anglès. Les slides són en anglès, però són molt petites, són només indicatives, les aniré explicant, no us preocupeu, no són gaire importants, són només per tenir un fil conductor. I portava unes coses, però m'ha semblat molt interessant la ponència anterior i volia afegir, fer una mica un pont entre això que heu escoltat abans i la meva. Jo, diguéssim, us porto una part des de l'activisme en el sentit molt concret de crear mitjançant les possibilitats del digital dispositius ciutadans per a la transformació social. Per exemple, la meva organització, que es diu Xnet, jo porto 40 anys sent activista de moltes coses, a part de professionalment directora de teatre, però ara barrejo les dues coses. El darrer 15 anys l'he dedicat a la innovació democràtica en l'era digital, als drets digitals i la tecnopolítica en el sentit de com fem servir, com defensem el digital com un espai democràtic, perquè així és com neix. Heu de pensar que l'internet, per la voluntat dels seus inventors i inventores, va néixer neutral i lliure. Jo, a l'època en què es va inventar internet, vivia a França i a França hi havia una cosa semblant que se llamava, com es deia, monsieur français, c'était quoi l'internet en France, juste le Minitel, voilà. Hi havia el Minitel, que és una cosa, és com es pot entendre la diferència entre lliure i no lliure, que el Minitel no era lliure, era d'una empresa per la qual cosa, mentre que l'internet que coneixem és una xarxa oberta completament a tothom, sense discriminació entre qui pot comunicar-s'hi i qui no, per la qual cosa és una xarxa que neix profundament democràtica i ens aporta fins i tot, jo considero, i això és l'inici d'aquest report que ara us explicaré, jo considero que fins i tot ens suggereix una arquitectura per traslladar a la governança, o sigui, una arquitectura que transcendeix de la governança vertical que coneixem, diguéssim, i quan més vertical, més dictatorial, però en tot cas és vertical. Per exemple, a l'Estat espanyol la llista la fa el cap de llista i després els altres són els seus amics. No hi ha cap possibilitat per la ciutadania d'escollir qui va més amunt que altres. I transcendeix però també l'opció horitzontal. Jo vinc d'una tradició d'activisme de la meva família i de jo mateixa tota la vida, i també l'horitzontalitat no es correspon a realment a la interacció social que tenim, perquè la nostra interacció social és una interacció en xarxa, és a dir, cadascú de nosaltres es diu la llei de potència, ara simplifico molt perquè de fet no vull parlar de tot això, però la llei de potència és una llei que diu que tota organització humana es distribueix en una dinàmica de 1 a 90, és a dir, que hi ha un 1% que condueix, que dirigeix un grup, un 9% que ajuda qui dirigeix i un 90% que és més passiu. Passiu en un sentit a vegades negatiu, però també molt positiu d'estar present, no? Per exemple, vosaltres en aquest moment sou passius, no? Però és important la vostra presència perquè feu de vigilància, ajudeu la rendició de compte. I això fa que mantenim una verticalitat a l'1 o 90, però cadascú de nosaltres és en alguna circumstància l'1, en algun el 9 i en algun 90. Per la qual cosa, nosaltres, Xnet, la meva organització, parlem de traslladar l'estructura de l'internet en una democràcia de lideratge distribuït, en què ens distribuïm segons capacitat, desitjos, necessitat, etc. Dic tot això per dir que hi ha, en tota aquesta arquitectura, hi ha un problema. Estàvem parlant, no, del tema de les fake news, etc. Jo crec que, a part d'un problema dels mitjans, aquesta potenciació del conflicte, nosaltres, en el meu postgrau de tecnopolítica, amb el meu equip i els participants, el 2018 vam treure un llibre, un informe i un llibre que vam presentar amb el Joan en altra circumstància, que es diu Fake You, els monopolis de la desinformació i la lluita per la defensa de la llibertat d'expressió, en el qual parlem de totes aquestes coses. Hi ha hagut fins i tot ara una traslació d'aquest llibre per al públic infantil, que existeix en català i en portuguès, però el que detectem és que en el negoci de la desinformació, que és una autèntica indústria, els bots, per exemple, l'exemple que feia abans, no? D'aquests bots que produeixen atemptats només per atreure l'atenció, aquest bot els programa algú i existeixen granja de bots que donen feina a moltíssimes persones, és una autèntica indústria. I això detectem, o sigui, ho expliquem en dades, amb investigació, també en el cas de l'estat espanyol. Els principals clients d'aquesta indústria són els influencers, que són, diguéssim, els que permeten a la seva primera eclosió, però els segons clients són els partits polítics, que els partits polítics són el core, la seva estructura són el core dels problemes, tant del que es parlava abans sobre el tema de desinformació, etc., perquè no hi ha una voluntat, o sigui, per la seva estructura, fins i tot els que podem considerar que no ho fan amb mala intenció, que no sé quins són, però bueno, d'igual, té una estructura que és predigital, justament d'una democràcia predigital sense la possibilitat, per exemple, de connexió fora de línia, no contemporània, centralitzada, sinó en temps diferent, que ens permet el digital i moltes altres coses, no? Hem de pensar que la democràcia predigital és anar al Parlament i, evidentment, has d'enviar algú al Parlament, eh? I fins i tot amb el digital també. Però abans no podies posar una càmera que en directe et podia streamejar el que passava en el Parlament i veure si el teu representant et representava de veritat, i ara ja no. Per la qual cosa no hem actualitzat l'arquitectura mateixa de la democràcia. Per la qual cosa els partits polítics, com estan plantejats per bé i malament en l'època anterior, són bàsicament, i ara simplifico, però realment és així, són empreses privades, totalment privades, que viuen de la quantitat de vots que reben, per la qual cosa han de buscar els seus nínxols, per la qual cosa la polarització, no? Si aquest diu blau, jo he de dir vermell, per una qüestió de màrqueting bàsic, no? Per la seva pròpia supervivència. Necessiten una base molt ampla, cosa que és totalment anacrònica en aquest moment, per la qual cosa necessites una base fanàtica que fomentada sobre uns criteris molt simples, no? L'estem veient en tots els conflictes, aquest d'ara, el que el davant i els que hem viscut aquí. Hi ha una tendència per part de qui s'aprofita, fins i tot de debats importants, amb molts matisos, a polaritzar i a simplificar. I això és un problema molt greu de la democràcia i considero que els partits són responsables. Dic tot això perquè ara jo parlaré de Big Tech i parlaré de com hem digitalitzat les nostres societats. I un cop més, el problema arriba en aquest problema de l'estructura dels partits i de què necessiten per sobreviure. I crec, i us he explicat per què al començament deia que jo vull partir des del punt de vista de l'activisme. És a dir, que el que jo faig és el que jo faig amb la meva organització, que es diu XNet i que existeix des del 2008, és que analitzem problemes i però després veiem, posem en marxa dispositius tecnopolítics, és a dir, amb un 990 pensat per nosaltres, però que obrim a les xarxes i alimentem. Per exemple, el nostre més conegut és 15M Parrato, que és el que després ha començat el cas Bankia, ha fet tornar 9.000 milions d'euros a tots els afectats de preferents i d'accions i ha portat la targeta SBLAC i ha portat a prisió condemnats 65 polítics i banquers i 15 a la presó, entre el qual Rodrigo Rato, exministre d'Economia. Tot això ho vam fer gent rasa, cap de nosaltres economista, cap de nosaltres advocat, però amb xarxa, amb una ajuda, no? Nosaltres com U, mantenint el dispositiu i després, però, comptant amb una xarxa molt gran, amb advocats, amb experts, etc., fins i tot la gent que ha fet el crowdfunding, tot això s'ha fet amb 3 crowdfunding i sense tota aquesta gent no s'hagués... Podem dir que som passius? Jo diria que no, no. Hi ha gent que després ens deia els 5 euros més ben invertit de la meva vida. No? I doncs, partint de la pràctica, us parlaré d'un digital molt menys sexy del digital que escoltem, de quantos, de 5G, d'intel·ligència artificial. Us parlaré d'on emmagatzinem els nostres papelutxos us parlaré d'una cosa no gaire sexy, però justament jo crec que hi ha un engany en la narrativa política sobre el digital i és on nosaltres hem dedicat atenció i on us proposem unes formes d'actuar per canviar la situació. Doncs, partint d'una experiència concreta sobre el terreny que ara us explicaré en l'àmbit de l'educació, nosaltres vam identificar diverses llacunes i problemes sobre la digitalització de la societat europea. Ens vam parlar amb l'anterior president del Parlament Europeu, li vam proposar un full de ruta i ell ens ha demanat d'escriure un report amb totes les anàlisis i propostes per poder realment posar-lo en marxa i malauradament, com sabeu, ha mort prematurament, però en tot cas nosaltres vam presentar aquest report que està ara publicat en el Centre de Recerca en el Centre de Publicació de la Unió Europea. És un report de 188 pàgines que es diu Proposta per a una digitalització sobirana i democràtica d'Europa. I ara us explicaré una mica, abans parlàvem de Big Tech i parlàvem de que els algoritmes els decideixen, no, els algoritmes no decideixen res, sinó que són persones que prenen la decisió i la digitalització és el mateix, no? Nosaltres pensem, o sobretot els nostres polítics han pensat, jo quan parlo dels polítics aplico una altra llei, la llei de Sturgeon, que diu que el 90% de tot és merda, textual, no ho dic jo, sinó que... Però és una llei important, o sigui, no és un xiste, és una llei que després deriva del teorema de Pareto i tota una sèrie de coses. Però el bo d'això és que el 10% és bo, és el que a mi m'interessa. Per la qual cosa, quan parlo dels polítics, és que les polítiques que s'han fet de digitalització de la societat estan bastant del bàndol de 90%, però ja sempre també estem avançant en polítics que sí que són part del 10%. Però ho dic puntualitzo ara per no haver de puntualitzar tota l'estona. La digitalització dels nostres serveis bàsics ha succeït bàsicament com un fenomen meteorològic. No? En un moment s'ha digitalitzat, hem fet així i pum, tot, hi havia núvols, hi havia Gmails, correu per a tothom, i mentre és una digitalització de les persones, potser que no tenim alternativa, però jo el que vull dir és que quan la societat, els serveis bàsics són digitalitzats d'una manera que va contra dels drets dels usuaris, sent que existeixen solucions que no ho fan, és un problema polític, no és un problema tècnic. Doncs, bàsicament, en l'informe partim d'una definició. Com definim digitalització democràtica? Això fa referència a una transició digital basada, m'escolteu bé, eh? Oi? Sí. Una transició democràtica, la digitalització democràtica fa referència a una transició digital basada en els drets humans des del disseny i per defecte. Això que vol dir el Reglament General de Protecció de Dades, entrat en vigor en 2018, aportava aquesta definició que a mi em sembla molt interessant, des del disseny i per defecte. O sigui, els drets humans, la tecnologia s'ha de plantejar amb els drets humans com matèria prima, o sigui, no una cosa que després li poses on o off, si em pots espiar o no, no? Que te'l donen que t'espia i després tu poses off i ja no t'espia, potser, o menys, no? Sinó que s'ha de pensar que la tecnologia pot integrar ja les proteccions, la salvaguarda suficient per protegir els nostres drets, principalment a la privacitat, però també altres. I després, si volem una publicitat particular que ens agradi perfilada amb el nostre perfil, etc., que tenim la possibilitat d'escollir-lo en un revés. Per la qual cosa, aquesta idea d'aplicar la tecnologia a la preservació dels drets humans des del disseny i per defecte és molt important i, a més, tenim una legislació sobre la qual ens podem apoyar, que ens dona suport. La digitalització sobirana és una digitalització en el qual fins i tot el més petit actor de l'arquitectura democràtica, és a dir, cada persona, tingui la possibilitat, pugui controlar de manera desintermediada i pugui controlar el seu ús i la destinació dels continguts que crea i de les dades que genera. No sé si això és clar, però el problema del digital, no? El problema de fer servir, per exemple, en el cas de Google, que és el més evident i és el que més utilitzem, però de les GAFAM que deia l'anterior ponent, o sigui, les Big Tech, no és l'únic, no? Que fa, però per parlar d'eines que fem servir molt quotidianament, quan fem servir un Google Doc, com podreu veure, i segurament ho sabeu, la URL és Google alguna cosa. No? O sigui, tu estàs operant en un full que però no el tens tu, que després el poses a la teva butxaca i el pots destruir. L'estàs fent a casa d'algú altre que, on tu no pots entrar per veure si els destrueixen, si el copien, si el multipliquen, etc. Per la qual cosa, no només les teves dades, o sigui, quan ho has fet, quan has trigat, quantes vegades l'has consultat, des d'on ho has fet, etc. No només les teves dades, no, tu no ets sobirà, sinó que el propi contingut, tu no ets sobirà. Pots accedir, però hi ha molts casos, no, de canvi legislatiu, etc., que de cop i volta es borren perquè consideren que ets pedòfil o perquè utilitzen la paraula nen o estàs fent un estudi sobre pedofilia, però com ho fa un algoritme programat per detectar grosso modo pedofilia, tot el que posa pedofilia, fora. No? Per la qual cosa, això no és sobirania en l'àmbit digital. No? I si parlem de democràcia, tanta democràcia, no podem estar en l'era digital com amb tota la població que no tingui sobirania digital. Per la qual cosa és veritat, us parlo de coses poc sexy i són les coses que fem servir cada dia. Però si no arreglem les bases, tindrem després tots aquests problemes que ens preocupen, que escalen cada cop més. Doncs la digitalització és ara una prioritat, evidentment, en l'agenda política. Jo sóc activista de dret digital el 2008, quan tu parlaves de digital a un polític i fins i tot als moviments socials del que soc part i que amb tots els meus amics, el 15M, quan es deia la llista de l'habitatge, la salut, etc. I sempre havíem de dir, i digital, ai sí, perdoneu companyes, el digital també. O sigui que fins a fa 3 anys, fins al Covid, a ningú li importava el digital. Per la qual cosa, les Big Tech, amb moltes raons, perquè és a la seva feina, han ocupat tots els espais i han donat solucions que políticament no s'han donat i que fins i tot els serveis essencials. I doncs la qüestió aquí no és si hi haurà o no digitalització, evidentment, sinó si la digitalització s'està fent de forma democràtica o si no s'està fent de forma democràtica. I la resposta és no, no s'està fent. Perquè existeix doncs, una capa, bueno, com no es veu res, anem a aquesta altra. O sigui, existeix, abans de preocupar-nos del 5G, de la intel·ligència artificial, que evidentment ens hem d'ocupar, no estic dient, però no podem descuidar que hi ha unes fundamentes que no són sòlides, perquè podem tenir una intel·ligència artificial en un navegador que ja la intel·ligència artificial ens xucla totes les dades, després també el navegador, estem construint molt malament per a les nostres democràcies. I doncs, quan la capa bàsica de la vida digital diària vulnera sistemàticament els drets del seu usuari, tot el que es faci en ella passarà en un marc sense garanties democràtiques. I doncs no sé si podeu veure, estic parlant justament no, d'aquestes coses bàsiques, que són la creació de continguts, la compartició i el treball col·laboratiu, l'emmagatzemament, la interoperabilitat de les comunicacions, o sigui, el Gmail, no? l'email que fem servir, i la navegació. O sigui, aquestes coses bàsiques, sense les quals no hi ha vida diària, ni tan sol per als inventors de la IA, etc., o sigui, per a tothom, aquesta capa bàsica és un desastre per a la democràcia en aquest moment i l'hem d'arreglar. Doncs, com podem garantir que es respectin el principi democràtic en les... Quantes hores tengo per parlar? Dime quina hora he de parar per veure quan ràpid he d'anar. D'ok. Bueno, sí, no, bé. Sí. Va, ho farem. Sí. No, menys, no us preocupeu, menys. Doncs, quines garanties que necessitem, quines garanties necessitem perquè es respectin els principis democràtics en les eines digitals quotidiana? Doncs, primer de tot, com s'ha dit, el control per part, o sigui, els usuaris, les usuàries i usuaris, hem de tenir el control de les dades i dels continguts. Ara mateix, si tu demanes a Google, perdoni, puc entrar a veure en el seu servidor què ha passat amb aquell document que havia escrit jo sobre pedofilia, ell diu, no pots entrar, t'ho dic jo, et prometo que l'has esborrat fa 5 hores i tu no pots verificar, d'acord? Doncs això vol dir que necessitem servidors sobirans, no? Necessitem la nostra casa digital, no pot ser a casa d'algú altre, no? Doncs, sobretot els serveis públics, en compte de tenir-lo tot a Google, han de tenir a una casa pròpria en què les persones responsables puguin entrar, etc. I a més, que són menys segures individualment, sabem que la seguretat 100% no existeix, menys segura, però la forma més segura de seguretat és el distribuït un cop més. O sigui, per mi la meva bandera de l'era digital és distribuït. En tots els camps veurem que la distribució millora la democràcia en general. Per la qual cosa, és cert que potser si hi hagués un servidor només de casa teva, els podrien atacar potser més fàcilment, depenent del proveïdor de servei, etc. Però també és cert que un atac massiu amb tots de servidors distribuïts és menys letal que amb servidors més centralitzats. Doncs, l'usuari ha de mantenir el control de dades i continguts. I per garantir aquest control, aquest seria la primera condició, la segona és la possibilitat d'auditar les eines per saber què estan executant. Això vol dir que el codi font de les, ha de ser accessible i disponible per ser auditat de manera distribuïda i desintermediada per qualsevol persona. Això perquè suposo que m'enteneu, però és com un cotxe, encara que ara els cotxes cada cop ho són menys, però vull dir que el fet que tu puguis veure el motor del cotxe no vol dir que el sàpigues arreglar, però és important que no només els experts puguin entrar dintre de la màquina. Hauríem de poder entrar tots, un amic mecànic, una amiga mecànica o el que sigui, no? I després, això no vol dir que no ha de ser l'empresa que t'arregla el cotxe, però la qüestió és que hem de poder vigilar justament un o 90, no? L'U seria l'empresa que te l'arregla i tu que mires si és veritat que era una gran reparació, una petita reparació o què significa la reparació. Doncs en aquesta perspectiva només les eines de programari lliure compleixen aquests requisits, o sigui, el requisit d'auditabilitat. I el programari lliure també té un altre avantatge fonamental perquè promou l'emprenedoria, ja que és disponible tant per al sector públic com per al privat, i en el cas de la inversió pública en programari maximitza el valor de la inversió pública. És cert que hi ha un problema de manteniment. Això que explico és més complexa, no és tot tan senzill, però és cert que jo porto tota la vida i molta gent aquí, no?, veient com es gasten un diner públic en un codi privatiu que ningú podem saber si fa la feina, i nosaltres tenim un article, per exemple, en la pàgina del Congrés dels Diputats, que era un drama abans i continua a ser un drama ara, o sigui que hauria de servir per poder seguir les lleis, etc., però el buscador no pot, etc., i s'han gastat 26 milions d'euros, perquè, a més, cada vegada, com el codi és de l'empresa que l'ha fet, encara que el diner és públic, has de tornar a licitar un codi de zero, per la qual cosa no aprofites. O sigui, el codi obert el que aprofita, corregeix, millora i aprofita el que s'ha fet abans, per la qual cosa, no? Anem progressant. Imagineu-vos si s'haguessin prohibit do, re, mi, fa, sol, no? Les notes musicals. O sigui, arribaria un moment que no podríem ja fer música, no? Perquè això seria d'alguna gent del començament i ja. I doncs la inversió pública en tecnologia és... hi ha problemes d'inversió perquè el sector privat... té facilitat, però com en molts altres àmbits, per exemple, l'àmbit acadèmic, la inversió pública hauria de tenir un retorn públic en l'accessibilitat de la informació, i sabeu que hi ha un gran problema d'accessibilitat de la informació acadèmica. Doncs nosaltres, per donar solucions a tot aquest tema, proposem en el nostre document tres prototips que us explicaré breument per veure, perquè veiem i perquè també l'incorporeu en la vostra vida, perquè podem fer coses junts o per separat. El primer prototip que proposes es basa en una experiència, com deia, que vam fer, que estem fent amb l'Ajuntament de Barcelona i ara s'està sumant la Generalitat. L'any 2019, abans de la pandèmia, un grup de mares i pares ens ve a veure i ens diu que han de signar l'autorització perquè tota la digitalització dels seus infants a partir de l'edat de 4 anys es fes tot completament, tot això que està indicat aquí, en una eina de Big Tech, en aquest cas Google, però en altres parts d'Europa. Aquest és un problema europeu general, gairebé el 80% es fa d'aquesta manera, o és Google o és Microsoft, són els dos que han copat l'àmbit de la digitalització en educació. A Espanya, la comunitat autònoma han signat totes algun conveni, alguns majoritàriament amb Google, alguns amb Microsoft i alguns amb els dos. I això és el mateix a Europa. En Alemanya és més Microsoft, en altres llocs és més Google, però el problema és per tota Europa. I doncs ens deien que ells no volien donar l'autorització, però efectivament, he de dir, encara que el software lliure sempre ha existit en educació, de fet el Moodle era anterior a tot això, molt abans que les Big Tech, és veritat que les opcions de software lliure no estan a l'alçada per competir amb el software privatiu, però el que vull dir és que existeixen. Aquí, un cop més, és una voluntat política perquè signem un conveni amb Google que obliga a moltes escoles a gastar-se 200 euros per comprar un Chromebook que després et blinda l'infant, només ja pot fer servir aplicatiu Google, o sigui, tot un client captiu completament d'una única monopoli, i per què no invertim diners en actualitzar. És justament el que nosaltres hem proposat, o sigui, és agafar els tops que ja estan consolidats de software lliure, que són Moodle. Sé que la gent que ha utilitzat Moodle l'ha patit, eh? O sigui, no estic de... O sigui, aquí, atenció, justament el tema és aquest, no? O sigui, això no va, existeix però no va. I doncs, en compte de gastar-nos milers de milions, 200.000... O sigui, l'última licitació de digitalització de la Generalitat va ser d'un número brutal de milions. No recordo ara, el tinc, però com el tinc aquí, de fet, després us ho dic. Amb lots de 62 milions, però hi havia una partida molt petita per manteniment de Moodle, però no per desenvolupament. Jo sempre explico que no, quan estudiem història, sempre no, tenim hi ha un rei que era molt avançat al seu temps, que era molt humanista, i doncs tenia al seu costat a Leonardo da Vinci, tots els inventors, el millor metge, etc. I com és que a l'era digital, en plantilla dels governs, pràcticament no hi ha cap informàtic, menys el que arregla el router. Però o sigui, no hi ha un impuls, no, a tenir Leonardo da Vinci ni res d'això, per la qual cosa mantenim més o menys un model, però no el portem a l'alçada del que ens estan oferint gratuïtament, no, a canvi de les dades de tota la població des de l'edat de 4 anys. Doncs això, no? Els hackers diuen no s'ha d'inventar la roda, per la qual cosa les solucions ja existeixen, ara falta la voluntat política per agafar, deia, Moodle, Nextcloud, BigBlueButton, WordPress, Etherpad, KickCloak i altres elements, i portar-los a nivell de competir. Fins i tot nosaltres el que estem fent amb aquest aplicatiu que es diu DD, no l'estem fent nosaltres, no estic venent res, jo no sé picar código, no tinc ni idea. Hem demanat, i l'Ajuntament de Barcelona ha fet una licitació, i ara si vol posar també la Generalitat, hem fet una licitació d'altres empreses externes per fer això, per ajuntar aquest programari lliure, i però fer-ho també que es comuniqui, o sigui, pràcticament fer un programari lliure disfressat de Big Tech, no? De manera que fins i tot la corba d'aprenentatge, que els botons siguin més o menys al mateix lloc, de manera que es pugui traslladar, i aquí ensenyava algunes preceptes, no? No només la privacitat de l'eina, però també la interoperabilitat. Una cosa que succeeix en les eines de Big Tech és que si tu fas tota la teva classe en un Google Classroom, després no el pot exportar a cap altre lloc. O l'obres en un Google Classroom, o si no, perds tota la teva feina. Per la qual cosa s'ha de fer un treball. Els drets no són només la privacitat, hi ha altres drets. Hi ha la privacitat, el dret a la portabilitat i la interoperabilitat, el que dèiem, la sobirania sobre el que tu generes, poder-lo traslladar, si ja no t'agrada el DD, poder-lo tornar a portar al Google i tot això. I a més, també la tutela com es diu, de la protecció legal efectiva i altres temes que ara veurem. El DD és necessari, i això ho manifesto en tota certitud perquè estem parlant amb altres governs, en particular els governs en els quals els països, en els quals l'autoritat de protecció de dades ha considerat no adequat per l'educació les eines de les Big Tech. I això són ja dos Länder d'Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca, França. França és encara per un altre motiu, és per el motiu que veurem a continuació. O sigui, vull dir que això està començant a ser evident que aquest ús de les dades a nivell almenys d'Europa no és conforme amb la legislació que ens estem donant, en la qual som capdavanters en protecció de dades i en els drets digitals de les persones en el centre. Entre el 80 i el 92% de les dades i continguts dels europeus es genera, perdoneu, una mica de publicitat, no, això, es genera, que generem els europeus, estic parlant del 80 i, entre el 80 i el 92%, no està emmagatzenada en empreses europees, no? Per la qual cosa, això ho hem vist el nostre govern molt clarament. Parlàvem abans de la hi havia el projecte del telèfon del traqueig, i no sé si us recordeu quan el nostre govern començaven a pensar això de Xina, com ho fem, però democràtic, etcètera, etcètera, mentre ho pensaven, dos dies després Apple i Google s'han ajuntat i han fet l'estatística de tots els nostres moviments, de tot el planeta, o sigui, tenen les dades de tots els moviments de tot el planeta, els tenen ja recopilat i perfilat i organitzat i s'han oferit amablement a fer un aplicatiu que havien promès que fos de codi obert. Quan l'hem publicat no era de públic obert, només un tros petit, i ningú ha protestat, cap govern i fins i tot cap organització de la societat civil. Per la qual cosa el tema és seriós i molt quotidià. Doncs, nosaltres estem avançant en les escoles, ja està infrafinanciat, l'Ajuntament de Barcelona a més no és la seva competència, ara entrarà la Generalitat. Aquests països estem en conversació, però tot va molt lent, però en tot cas us dic que es pot fer, no? Es pot fer. Jo entenc que és difícil passar a una altra eina fins que no estigui a nivell de les eines que estem acostumbrada, per la qual cosa hem de deixar de fer pauperisme. No hem de dir, no, però prova aquesta que... No, les eines han de funcionar igual de bé que les altres. El que hem de protestar i dient, senyor, per què vostè em posa i no posa algú a donar-me un codi que respecti les meves dades? Entenc que no en teniu altra, però teniu la possibilitat de tenir-la perquè existeixen. Doncs el segon prototip és encara més greu. Vale. El segon prototip parla del sistema de comunicació interpersonal, el que entenem principalment per l'e-mail, però també per altre xat que, com podem veure, tenim de menys a més, diguéssim, sobirans. Però parlem de l'e-mail. Es calcula que 3.900 milions de persones he perdut la veu per sempre. Un moment. A veure, vale. Es calcula que 3.900 milions de persones utilitzen el servei de correu electrònic. Segons Google, aproximadament 1.500 milions, recordeu, 1.500 milions utilitzen Gmail, el servei que ells ofereixen des de 2004 de forma gratuïta. A més, al voltant de 400 milions d'usuàries i usuaris tenen compte de correu electrònic de Microsoft. Fem 2.000 milions sobre 3.500, més de la meitat, i això és una mica desactualitzat. Doncs els esmenats actors són actors dominants en el mercat de correu electrònic, com acabo d'explicar, i han penetrat oferint un servei de correu electrònic gratuït, malgrat que es tracta d'un servei amb costs elevats. El correu és elevat, no gaire, però tot el tema d'espam, de moltes altres coses, o sigui, mantenir un servidor de correu ara ningú ho fa, perquè hi ha hagut un dumping, no? Si això és molt complicat, molt costós, jo no el puc rentabilitzar, doncs les empreses que al començament oferien correu, que segurament heu tingut algun correu d'abans que eren petites empreses, etc., no poden sobreviure. I doncs La lliure prestació d'aquest servei per part d'empresa en ànim de lucre és problemàtica en un mercat que pretén ser competitiu i democràtic. El resultat és una situació de jugador dominant, o sigui, de monopoli, un monopoli privat de facto, en una infraestructura essencial com és la comunicació interpersonal. A més, actualment, aquest servei està dissenyat com a servei centralitzat, fet que planteja diverses qüestions relacionades amb la sobirania i la privadesa, especialment sobre el dret al secret de la comunicació, un dret que vam conquerir al segle XVII. Si mireu la Wikipedia, el Consell de Barcelona de 1705, una de les conquestes és el secret de la comunicació i ara l'estem perdent. O sigui, abans, evidentment, la policia, el gendarme o com es deia, podia mirar la teva correspondència, faltaria més perquè l'autoritat podia vigilar tota la població, i una de les conquistes democràtiques, 1705, va ser poder posar en un sobre i que ningú gendarme el pogués obrir, ninguna autoritat, sense un mandat, etcètera, etcètera. Doncs això l'estem perdent amb la comunicació digital de Google que passa per un punt central i que pot rebre, ells poden consultar el mail, però a més poden rebre mandat judicial sense que els usuaris els coneixem. En aquest context és important analitzar fins a quin punt el dret de la inviolabilitat de la comunicació, essencial per a una societat democràtica, pot quedar exposat per les nostres institucions a interessos lucratius en un mercat desequilibrat. És per això que proposem una solució sobirana per al correu electrònic i la comunicació interpersonal a la Unió Europea, liderada un cop més per la Unió Europea. El fet que aquest servei estigui pensat actualment com un servei centralitzat, a banda de ser sensible per la privadesa, és sobretot ineficient i d'alguna manera absurd. En l'era de les xarxes, el fet que per escriure'ns encara hem de passar per un mediador centralitzat, sempre parlo de desintermediació, que és el que ens porta la idea de xarxa, continuem passant per un mediador centralitzat, és absolutament anacrònic. Certament no respon a una raó lògica i tècnica, sinó a una raó de dominació. O sigui, el fet que aquesta promoció del Gmail, que és un mail que passa per Google per poder-nos comunicar quan podem, en l'edat de la xarxa de la comunicació, comunicar-nos sense passar per un punt central, no es justifica de cap manera i un cop més és una qüestió política, no és una qüestió tècnica. Per això demanem que es creï un consorci europeu que generi, en l'informe tenim una proposta tècnica, etc., però que s'encarregui del desenvolupament del software que permeti una comunicació descentralitzada i a més estem parlant, o sigui, el DD costa mig milió d'euros, o sigui, això que he explicat per les escoles, o sigui, estem parlant de quantitat i el tema de l'email, de la comunicació interpersonal, també no estem parlant de grans quantitats, perquè tot les peces ja existeixen i es tracta de recuperar-les ja que són en software lliure. La tercera i última infraestructura diària essencial és el navegador modern. Tots som conscients del problema de privadesa existent quan naveguem per internet. De nou, no cal reinventar la roda. Un navegador democràtic ja existeix des de 2004, és Firefox, i es regeix en funció de l'economia de propòsit mitjançant una fundació amb l'objectiu de preservar els drets i la llibertat digital. No obstant això, recentment el 88% dels ingressos de Firefox són d'un acord de motor de cerca predeterminat amb Google, fet que fa que Google sigui la principal font d'ingressos de Firefox. I no és difícil veure perquè és problemàtic que Google, en una posició clarament dominant en el mercat, sigui el principal partner del seu competidor de programari lliure i sense ànim de lucre. Per tant, un cop més, i nosaltres el que proposem directament a les institucions europees, és que Europa hauria de rescatar Firefox. Són quatre xavos, de veritat. O sigui, no cal que li posi Google aquests diners. El pot posar Europa. Doncs vull fer una part final, que però és molt important. Ui, que rosa ha sortit. No, aquí no, és només aquí. Vale. Doncs, una digressió final, perquè en tot això, com us explico, estem parlant d'economia i de decisions polítiques. I com us deia, nosaltres partim de la pràctica sobre el terreny, no? I doncs, fent aquest dispositiu per a les escoles i l'educació, hem vist quin problema hi ha en, per exemple, atreure talents. A part el fet del dumping, no? que com és infrautilitzat per les institucions, la licitació no són gaire, són molt millors, la licitació del sector privat, encara que Europa en aquest moment està aprofundint, o sigui, Europa està fent una feina, per exemple, totes les licitacions europees sí que necessiten que el codi sigui accessible, etcètera. O sigui, estem avançant en aquest sentit. Jo he de ser una mica tremendista perquè la situació és tremenda, però hi ha avanços en aquest sentit. Però hi ha una part preocupant i considerem que existeix una mala praxis, no només en el digital, però que repercuteix molt en l'economia del sector digital. Hi ha una mala praxis recurrent en la contractació pública a tota Europa. És la vulneració sistemàtica de la directiva nacional i de la normativa nacional, que però ve de l'europea, i concretament de les directives 23 i 24 de 2014, que obliguen les institucions a fer concursos públics en petits lots justament per afavorir petites i mitjanes empreses. El que els números, per exemple, d'inversió del digital, l'última licitació del CETITI de digital per la digitalització a Catalunya va ser de 2.500 milions. El lot més petit, lot vol dir fer trossos perquè, no? Per exemple, si jo faig un tros, si el deixo molt gran, no? Només una empresa molt gran, si dic liciteu totes les universitats, escoles i hospitals, evidentment una empresa mitjana no ho pot fer. I per això es demanen lots. No? Doncs d'aquests 2.500 milions, el lot més petit va ser de 62 milions, per la qual cosa ni tan sols la més gran empresa catalana ho pot fer. O sigui, els diners de Catalunya, que sempre ens queixem que ens el tornin, nosaltres els estem invertint en empresa telefònica o així, que no sempre, evidentment, però us faig un exemple d'un problema sistèmic que tenim per poder desenvolupar talent local en l'àmbit digital, innovació, perquè hi ha moltes idees i després ens costa trobar talent per portar endavant el DD, el correu peer-to-peer, etc. Això no és un problema de Catalunya, no és un problema d'Espanya. El que us porto aquí són les dades de la mateixa Comissió Europea, concretament del Single Market Scoreboard on Public Procurement, sobre licitació pública de tota Europa, i en la qual es pot veure que el 50%, la mitjana, això és de fa dos anys, la mitjana d'aquest any és encara pitjor, l'assoliment de respecte de les directives 23 i 24, o sigui, de lotització i altres coses per afavorir les petites i mitjanes empreses i fins i tot el talent innovador que és essencial en digital, no es respecta, o sigui, la mitjana europea és el 50%, aquest any és el 40%. Aquí teniu tots els estats, etcètera, podeu consultar en l'informe. O sigui que és un problema sistèmic no només d'aquí, sinó europeu en general, que fa sí que continuï a prosperar aquest monopoli que estan empobrint la digitalització i la digitalització més local, propera, amb els drets humans en el centre, amb software lliure, etcètera. Sense comptar, i amb això acabo, que això de permetre que els serveis essencials s'ofereixin de forma gratuïta generant un dumping, o sigui, pensar que les nostres escoles estan digitalitzades al 80% gratuïtament, o sigui, a canvi de les nostres dades i a canvi del monopoli perquè venem Chromebooks, i és, o sigui, tornant a la política i als partits, és demencial, bàsicament. O sigui, ninguna persona que hagi de digital en escola i que digui et deixo tot això niquelado de mármol gratuito i que no demani i que té a canvi, a menys que siguin les hermanites de la caritat o alguna així, o sigui, que ningú se li acudeixi que aquesta és una pregunta important, és políticament greu. D'acord? I doncs, per al que, amb això vull acabar, que el fet que la ciutadania utilitzi programari no auditable pot ser perquè no tenim cap altra opció o no ens podem adaptar. Però quan una institució continua utilitzant programari no auditable i no interoperable diàriament, està vulnerant sistemàticament els drets de la població. Per la qual cosa demanem que es co-creï un codi europeu gratuït, auditable, en què s'involucrin totes les institucions per als serveis públics essencials a partir de l'educació, però després tots els altres serveis essencials, i que es garanteixi l'aplicació correcta i ràpida de les directives 23 i 24, que requereixen una adaptació administrativa, però per algú els paguem. O sigui, vull dir, sí, requereix una adaptació administrativa. Moltes gràcies.
Preguntes? Hi ha dues ja?
Bé, moltíssimes gràcies. Bueno, m'ha agradat molt, molt interessant, i hi ha moltes qüestions que no havia plantejat. Només dues qüestions que em sorgeixen i si de cas en podem parlar més endavant. Sempre m'ha semblat, quan es parla d'aquestes qüestions, m'ha ve al cap el cas de les votacions electorals. És un àmbit en què hi ha hagut, i jo crec que raonablement, una resistència a digitalitzar-ho, perquè ens estem jugant moltíssim i pot ser fàcilment manipulable. Em dóna la sensació que, i és una pregunta, no hauríem de fer potser alguna concessió analògica en aquests àmbits tan sensibles, és a dir, intentar no llançar-nos tan ràpidament a la piscina fins que no s'aconsegueixin assolir alguns dels objectius que vostè ha plantejat?
Resposta,
sí. Sí, vostè creu que sí? És a dir, amb què? Amb el correu, per exemple? Clar, m'imagino, què volem dir? Hem de tornar al correu analògic? Podria semblar raonable dir, però m'imagino un món en què hi hagués unes eleccions digitals i algú digués, no, seria raonable fer unes eleccions analògiques. I efectivament, és molt més raonable. Llavors, tinc aquest dubte, no sé si és tecnofòbic defensar
ara,
això,
etc.
I simplement, també una pregunta, com ho veu, jo recordo, i sobretot d'adolescent em va interessar molt, aquí a Catalunya vam tenir o tenim un partit polític, els Pirates de Catalunya, que defensen postures similars a les que defensa vostè sobre la necessitat de portar programari lliure a les escoles, etc. Però aquest partit, que jo sàpiga, mai ha assolit cap tipus de representació, ja no sigui al Parlament, etc., perquè efectivament hi ha una resistència, cap partit polític sembla que estigui interessat per aquesta qüestió. No sé si vostè sap si hi ha algun tipus d'argumentació des dels partits de per què això no és interessant, o si és simplement una qüestió de, com ha dit, no és tan bo, no assoleix el nivell d'Apple, però és que tenim amics que es poden considerar antisistemes i utilitzen Apple, etc. etc. És a dir, aquí hi ha una contradicció política, però que preocupa poc. En general, em dóna la sensació que preocupa molt poc. Dir Linux, posa't a Linux. Vaja, vols dir, no cal, etc.
Sí, sí. Però, jo faig servir molt Apple, també. O sigui, ara parlem de tot això, sí. Gràcies a tu. Sí. Però tinc una memòria bastant perjudicada per tanta pantalla. Per la qual cosa no gaires preguntes. Sí. Endavant.
Hola. Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per la teva tasca, per la conferència, evidentment, però per la teva tasca, que és estratosfèrica, i tant de bo que hi hagués més gent com tu, perquè tots obrim molt la boca i ningú fa res. Per tant, de bo, moltíssimes gràcies, fas una feina increïble. Jo només et volia una puntualització i una compartir una cosa i com ho veus, no? És directament més de psicologia social. Un és, a Espanya va haver-hi una petita associació que es deia Fronteres Electròniques d'Espanya, que es va fundar el 96, que van arribar al Senat fins i tot, i el president era un col·lega nostre, bueno, un col·lega meu de la UAB, en David Casacoberta, bueno, que s'ha intentat, però que tot rema en contra i que és molt complicat que hi hagi institucions.
Però encara existeix?
No, es va trencar. El 2000 van plegar, tenien una mena de noticiari, bueno, s'enviaven notícies als seus associats, entre cometes, però bueno, van intentar-ho, però bueno, la vida sí, és complicada sí. I per tant, que em reafirmo en que és molt difícil el que fas i que moltes felicitats. I la segona és, hi ha una pregunta molt personal, jo en aquests últims 3 anys he estat en un projecte europeu que feia treballar el GDPR i la llei de protecció de dades europea, i i era on intentàvem crear ciència ciutadana entorn a la consciència sobre la privacitat i les dades i formar la gent i tot això. 2 milions d'euros llançats a l'escombreria, ja ho puc dir ara. Podeu llegir el report oficial, però us ho puc...
Jo. Però per què?
La meva pregunta és...
Per què no funciona?
Aquesta és la meva pregunta. És dir, per què a la gent, encara que li expliquis tot això, que jo estic tip de fer xerrades a la gent i explicar-los que en les regles, a les normes d'instal·lar-te a Facebook hi ha una quantitat de bestieses increïbles, però és que no tenen cap mena de sentit, que et poden tancar el mòbil, que te'l poden reiniciar, que poden esborrar aplicacions, que poden accedir a tots els documents, que poden obrir el micro, que poden gravar, que poden esborrar... Tot. Poden fer el que els doni la gana en qualsevol moment sense que... I tu això ho expliques a la gent i la gent, vale, vale. I s'instal·len Facebook, s'instal·len Instagram, fan servir el Gmail, el fa servir tothom. És a dir, tu ho expliques, els hi poses exemples, imagina't que algú entrés a casa teva, dormís al teu llit, no, tu tranqui, tu estàs a casa i tu estàs fora treballant i no s'enterarà, no? I mengen de la nevera, cuinen, fan una orgia, munten una festa, tornes a estar tot net, no? Pues, hòstia, què hem muntat aquí, no? I molt més bèstia que això que estic dient, ho estan fent aquestes empreses. I ho expliques, ofereixes coses a la gent i dius, què està fallant? Jo sé que jo he fallat de no saber l'engagement, no? Crear... en la població a la qual m'adreçava la reacció, dir, hòstia, això és important i hauríem de reaccionar, i més t'estic donant eines perquè puguis fer això, no? I no hi ha hagut manera, i estic veient que s'està invertint molt, per exemple, en ciència ciutadana des de la Comunitat Europea, però els resultats són tan pobres que em pregunto com, és a dir, què falla aquí? És a dir, perquè la feina que tu fas, tot això que ens expliques, és brutal, però per què no hi ha una revolució? Perquè la gent no es queixa, és a dir, perquè estem tots tot el dia
Instagram... M'està costant una mica la revolució, sí.
Ja. No, però és que és de sentit comú. Bueno, jo ho veig, ho crec jo, no? Però dones les dades i tothom et diu que sí, però tothom continuem a les xarxes, a les mateixes xarxes privades i tot això. Ja està, fila el rotllo. Simplement et volia preguntar, com a ultraactivista, sí. Què creus que falla des de la teoria, però després què passa a la gent que no reacciona?
Sí. Ja està, perdó. Potser... Puc contestar primer aquestes dues i perquè si no és massa. A veure, comencem per aquí. Mira, jo al principi del meu activisme estava com el tema de l'engagement, etc, perquè vinc d'una cultura de fer assemblees i bla, i bla, i bla. Però a mi m'ha fulgurat el digital el 2006 i mai vaig tornar a ser la mateixa. O sigui, jo crec que no podem mai culpar la gent tenint una classe política tan xunga. Perquè, saps per què? Perquè justament com parlàvem al començament, la narrativa, o sigui, la gent... O sigui, sí, la vida de la gent és terrible, o sigui, de tots nosaltres. Uns impostos que no tenen cap sentit, un horari de treball que no tens vida pública més que per gritar-li al veí, perquè no tens temps per fer res més. O sigui, no tenim l'espai... Això ho deia Aksimov, eh? Aksimov deia que quan hem començat a treballar de sol a sol per l'agricultura... hem perdut la capacitat de pensar, per la qual cosa estem aquí 12 hores levantant i després ja anem a la guerra, perquè no tenim temps d'elaborar una relació amb el veí una mica més articulada, etc. Per la qual cosa la gent fa el que pot i l'esforç d'intentar que faci una altra cosa no va bé, sobretot perquè també hi ha una narrativa. O sigui, és això, si tu vas a l'escola i et foten Gmail i després hi ha un friki que li diu no, però et copia el no sé quantos, jo crearé les meves institucions. Per la qual cosa, nosaltres, fins que no tenim una vida fantàstica en què treballem 4 horetes, com a molt, 4 dies a la setmana, ben pagats, tothom alimentat, amb salut, etc. I doncs podrem dir, oi, tu, amb tot el temps que tens, per què no aprens Linux, etc. Jo faig servir a vegades Mac, perquè el Linux em complica i vaig de pressa. O sigui, jo crec que hem d'atacar el problema, i el problema són els partits polítics que treballen per ells. I doncs, si els partits polítics diguéssim, en compte de tenir el botonet de Facebook i expliquessin això, seria... No? Però els més enganxats a aquest problema són ells. Per la qual cosa, jo crec que això és molt important. Hem de canviar la narrativa, no de la gent, que també, perquè ho estem fent, i després no, així, continuem compartint. Més que intentar Això de conscienciar jo estic totalment en contra, perquè quins som per conscienciar ningú? Jo parlaria de compartir, no? I això genera engagement per l'entusiasme o perquè si veus que a algú li surt bé una cosa, doncs proves tu també, no? Compartir. Compartir genera engagement, jo crec, o sigui que segurament si traieu un informe d'aquests 2 milions amb coses interessants, el fet de compartir serà de fet tot el que podeu fer, no? Perquè i nosaltres hem proposat en el nostre informe FAQ, que perquè sempre proposem també cosa, no? Ens queixem però després hi ha una proposta. Nosaltres proposem que hem de massacrar el status quo o sigui, per nosaltres la llibertat d'expressió s'ha de protegir. O sigui, l'única legislació possible sobre fake news és la meva, ¿vale? O sigui, això que ho tingueu clar. I això ho dic de veritat perquè en el llibre hem analitzat totes les 38, crec que hi ha, i si ara sumem el DSA, també el DSA, que té coses bones perquè hi hem aportat, però hi ha coses que falten perquè és molt light, no? Per exemple, prohibeix el perfilat dels nens i nosaltres ens fotem tots. No, nosaltres el perfilat és... no ens poden perfilar coses delicades, però la resta sí que ens poden perfilar. Sense cap, per què? Perquè li convé al client d'un cert partit, que és la indústria de no sé quantos i tal. O sigui, la solució per al tema de la desinformació i per generar narratives més sanes, perquè justament la polarització... Els interessats són el nostre partit i ho estem veient en la guerra d'aquests dies, o sigui, els primers que donen notícia totalment esbiaixada són els propis partits, sense cap seny, només proclames en una situació ultra complicada, treballen tot el contrari, conjuntament amb els mitjans de comunicació, que és brutal, aquest combo és mortal, i sabeu que són clients els uns dels altres, no? Els partits depenen dels mitjans, els mitjans del partit, i tots ho fan per sobre de tots nosaltres. Nosaltres pensem que s'ha de demanar una legislació que divideixi la llibertat l'expressió, no la llibertat d'expressió, l'expressió en dos. La que és llibertat d'expressió, que és sense diners associats, és algú que parla i que pot dir una bestiesa. I tot el que és amb intercanvi de diners, fins i tot si jo pago un post de Facebook perquè 10 euros perquè es vegi més a Manresa, quan hi ha un intercanvi ja no estem parlant de llibertat d'expressió, estem parlant d'un negoci i els negocis des de sempre es poden limitar, es poden regular sense tenir por. Doncs si algú vol expressar-se lliurement, ho pugui fer, encara que digui una bestiesa, no es toca la llibertat d'expressió. Però qui entra en un negoci d'acceptar un pagament o de pagar, i qui és una institució, ha de rendre compte de tota una sèrie de coses que expliquem en el llibre, per exemple, transparència. Els partits polítics, ho hem intentat de totes les maneres, diuen quan es gasten de comunicació, però no diuen en quina comunicació, per la qual cosa recordem la campanya de comunicació de Ciutadans que fingia ser Más País. Una altra campanya, sempre de Ciutadans, no li tinc particular mania, sí, li tinc mania, però són dos exemples de Ciutadans, com podria ser de qualsevol altre, i estan tot, Podemos, l'altre, el de Masai, a tothom. 60.000 euros d'una campanya, una altra campanya que va fer Ciutadans. O sigui, si fossin obligats aquesta quantitat que inverteixen en comunicació a associar-la als ítems, nosaltres, de forma desintermediada, podríem veure tota una sèrie de coses. És molt més complicat que això, però el que vull dir és que l'enemic... el que està destruint la poca democràcia que tenim en compte de millorar-la són ells, per la qual cosa, i ells posen molts diners en fer-nos fer tasca d'engagement, de trobar més gent que t'escolti, però jo no vull convèncer ningú, jo comparteixo, si us agrada bé i si no us agrada no importa. Jo vull que el que em manen treballin per la democràcia, no en contra de la democràcia i els seus interessos. Ho dic, espero que això t'alleugeri el fet que no has aconseguit un engagement com tu volies, no? Però jo he renunciat a aquesta idea també perquè no és efectiu, perquè en la regla de 1 a 90 tothom segurament està sent super engaged en alguna altra movida i ell també li agradaria que tu hi fos a la seva movida, però és que som els que som, els fronts són moltíssim i jo ensenyo a la universitat en el meu postgrado que que treballar entre pocs és molt millor que entre molts. Perquè entre pocs, nosaltres Xnet som tres, i però som enxarxats, per la qual cosa hi ha moments en què som molt més i hi ha altres moments que som pocs, però som ràpids, som àgils, etc. Perdoneu, m'ha allargat, però això era important. I ràpidament, sobre l'ús, el Partit Pirata i ús... per exemple, sobre el tema electoral, nosaltres pensem que no està preparat, perquè en el tema de llegir el codi, a part del codi obert, i que s'està millorant això, però no hi ha res més llegible per a qualsevol persona que és una urna amb papers. No? Per la qual, però ara bé, jo sóc refan del digital, o sigui, quant més digitalitzat millor, i també quan més hora de pantalla millor, si no és la pantalla de la tele. Però bueno, això ja debatirem en un altre moment. Nosaltres, parlant també del Partit Pirata, el 2014 vam fundar un partit polític friqui, anònim, que es diu Partit X, que ha guanyat 100.000 vots a les eleccions europees, però érem anònims justament perquè pensàvem que no ha de ser un debat sobre els continguts i no sobre les persones. Per alguna cosa fèiem xarles tots amb el llenguatge modificat a principi de la intel·ligència artificial i de manera que no es podia saber qui érem i treballàvem els continguts. I un dels continguts era la possibilitat de votar mentre voten el nostre diputat, perquè nosaltres diem que tenim el dret a vot, però primer de tot a Espanya no es respecta el secret de vot, per la qual cosa tenim un dret bastant nyigui-nyogui, es compra un munt de vots perquè no hi ha secret de vot, i això no ho dic jo, he acompanyat l'OCDE revisant les eleccions aquí i ho diuen en tots els informes, són molt educats, diuen el vot sí, no es respecta del tot. No, és que no es respecta, d'acord? I la segona és no tenim dret a vot perquè quan ens representa un polític que ja no ens representa directament sinó que representa el primer de la llista, però segonament moltes vegades no fan el que correspon al seu programa electoral, hauríem de poder votar al mateix temps, no? De manera que li traiem aquesta delegació que vam fer. I en aquest cas, o sigui, ho dic perquè el digital ens interessa anar avançant, i en aquest cas es podria aplicar, i nosaltres suggeríem que en l'oficina postal hi hagués un lloc de vot, i doncs, si hi ha una cosa que a un no li agrada no passa res, però per exemple, si ens pugen l'IVA i no volem que ens pugin l'IVA, podem votar més gent i probablement contrarrestarem una quantitat de vot dintre del Parlament. Ho dic que el que vull dir és que la democràcia del futur ha d'avançar també en el digital, però que de moment, concretament el vot, general no permetria, per exemple, a persona nada digital o molt aïllades, etc., poder votar. I sobre el Partit Pirata, nosaltres tenim molta... Hi ha partits pirates diferents, hi ha alguns de bons, menys bons, també depèn de les èpoques. Nosaltres no estem satisfets amb el Partit Pirata espanyol i encara menys amb el català. Està integrat en la CUP, perdona, no en CIU, en la CUP, o sigui que hi tenen representació des de sempre i nosaltres tenim discordància, no, per exemple, sobre l'horitzontalitat i també sobre certes coses ètiques que no compartim. Però nosaltres no som a favor de la horitzontalitat, l'hem experimentat molt des de tota la vida, jo fins que era petita, perquè la meva família també era d'aquests, i no considero que sigui democràtica, perquè sempre guanya el barón blanco testosterónico que habla més, i mentre que en el digital hi ha espai per tímids, per persones més considerades més rares, més diferents, i jo penso que és molt més democràtic que no una idea més així horitzontal que no representa realment la diversitat. Jo també. Em costa una mica.
Seré el més breu possible. La meva pregunta és molt senzilla, o no. Seria, dintre del seu discurs, que m'ha semblat magnífic, veig que ha identificat molt bé problemàtiques que vivim dintre d'aquest sistema que no no està democratitzat gens, ja ho he identificat molt bé, i els problemes que pertanyen a acceptar tots els serveis de les Big Tech, dintre la seva proposta per part de Xnet, quines són les problemàtiques no tècniques, que ja he mencionat dades econòmiques de lo fàcil, cometes que seria, sinó les problemàtiques ètiques i polítiques que, si trobeu, quines serien les més a destacar? Quin és el debat intern de la vostra proposta i quins són els problemes que potser hi veieu?
Sí, sí.
Si no li importa, li faré la pregunta en castellà per
poder
ser més breu. El tema és que ja he comentat abans l'exemple de Mozilla Firefox.
Ho estàs fent en català, però com vulguis.
Cierto. Sí, que comentabas antes el tema de Mozilla Firefox, que a mí me recuerda un poco al caso de Ubuntu, que aun ser sistemas de código abierto han tenido bastantes problemas con temas de publicidad. Ubuntu con Amazon Web Service y Mozilla tanto con Google como con Amazon. Y mencionabas que quizás este era el modelo de negocio por el que deberíamos tirar, pero yo sí que tengo la pregunta de decir, claro, un modelo de negocio donde sean los estados quienes financian a empresas, no son empresas, son... asociaciones benéficas, no es precisamente, no va en contra un poco de ese modelo de descentralización que planteabas tú, que por cierto tengo que decir que tiene ciertos problemas lo de la descentralización, que ahora se ha visto mucho, tanto con criptomonedas como con NFTs, se ha visto el problema del tema de los crímenes, de los delitos y de la incapacidad de controlar todos estos problemas que genera. Gracias.
Sí. Ok, ostres, espera, que me voy a olvidar. Ya me he olvidado de la primera. Ah, no, sí, tú. Vale, espera. Ok, espera, ¿puedo contestar a esto rápido? No, vale, ¿hay una más? Uy, que no, imposible, me va a explotar la cabeza. Sí, a ver, entonces, esto último. Estoy totalmente de acuerdo y no quiero, ahora es complicado, existen, pero digamos, la solución que nosotros proponemos, así en breve, hay muchas complicaciones, esto no lo quito. La solución que nosotros proponemos es una cosa que ahora se llama Purpose Economy, la economía de propósito, que es la que pone, por ejemplo, para que me entiendas, el DDE, es esta herramienta que estamos creando unificando todos estos aplicativos de código abierto para la educación, que cogemos todo esto y le creamos un programari, un aplicativo sobra que unifica Moodle con Nextcloud, etc. ¿No? Es como una otra capa que les permite trabajar a todos con todos. Y aparte del single sign-on, que es el single sign-on sería loginar solo una vez para entrar en todos los aplicativos, como hace Google. Entonces, la economía, por ejemplo, en el caso del DD, en nuestro aplicativo, la economía de propósito dice lo siguiente, que debe existir un uno, o sea, que tenga el botón de destrucción, solo una entidad. Ya, pero es que no, si me das otra solución, yo sé que esto es frágil, pero si me das otra solución, te la compro. Pero la cuestión es, por ejemplo, pero hemos conseguido una cosa muy fuerte que no había visto nunca en mis 40 años de activismo, que es en el repositorio donde está el código del DD, es un repositorio en que solo Xnet, que somos nosotros, que no hemos hecho el desarrollo, pero que controlamos, digamos, que son sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, y que no podemos cambiar a una otra forma jurídica, somos las que tenemos, digamos, el botón de destrucción, pero también del aspecto constructivo, el botón del código que se sube, ¿no? En un código tienes que aceptar la merge request y aceptar que se suba. Y lo increíble que hemos conseguido es que esto, las instituciones lo acepten, porque mientras las instituciones aceptan a pie juntilla que tú pagues a un privado un código que luego te lo quedas, pero no, o sea, te quedas el aplicativo, pero no el código, y se lo quedan este privadamente y no lo ves nunca más y no lo puedes corregir, como hemos dicho antes con la app del Parlamento, que permitan que su dinero vaya a un espacio ciudadano que ellos no pueden tocar. Y esto está hecho para que no se pueda cambiar la licencia de libre a privativa, porque Xnet debería, o sea, yo si me hago SL, ya no tengo la potestad sobre este código. O sea, que me obliga a permanecer sin ánimo de lucro y es la única salvedad. Pero te doy mi tarjeta, si encuentras otra solución que igual lo has pensado más relativo a Ubuntu, compramos, porque estamos trabajando justamente cómo evitar esto, que es muy buena pregunta. Y respondiendo a esto, o sea, los problemas, desgraciadamente, son problemas sencillos. Es, tú explicas esto a un político y él te mira así, te dice muchas gracias, muy interesante, estoy totalmente de acuerdo, además, y entonces digitaliza todo con Microsoft. O sea, el problema que estábamos hablando de narrativa, los que men engagement y que más duros de tal son, es las instituciones políticas, porque no quieren tocar nada. La característica que yo os puedo decir como lobista ciudadana desde hace 40 años, que el político se caracteriza, y por eso que nos hacen que nos ocupemos todo el puto día de los insultos que reciben. Que quiero decir, incluso el Tribunal Europeo ha dicho que a los políticos se les puede insultar, que es parte de su trabajo. Pero la cual cosa, dejarnos, este me ha dicho tal, pues no pasa nada, pero ¿has digitalizado bien? No. O sea, los políticos no se mueven, porque si te mueves, alguien se va a mosquear. Por la cual cosa, la inercia, que es esto que digo, todos nuestros esfuerzos deben estar hacia los partidos políticos, cómo nos gobiernan y cambiar esto, porque nos obliga a unas inercias que son atroces.
Hola, sí, bona. Merci per la xerrada. Res, primer, amb això de la revolució que no n'hi ha amb el tema digital, ni amb la Renfe, ni amb l'habitatge, ni amb la precarietat, o sigui, estem en un moment realment complex perquè tots són causes perquè ens aixequéssim i diguéssim prou, però no passa. Sí. Volia afegir només, a veure com ho veies tu, amb el tema aquest de la digitalització, que jo personalment ho he viscut com una imposició autoritària pràcticament, és a dir, l'obligació d'utilitzar certes dades s'ha imposat d'una manera superràpida i sense que puguem dir res. Jo venia aquí a la universitat a treballar amb el meu Ubuntu, tal, no sé què, en dos dies vaig haver de canviar perquè no hi havia manera de que pogués fer això. I això ho lligo amb el tema aquest de la moratòria sobre la intel·ligència artificial, que s'ha demanat 6 mesos per pensar. Imagino que res de res. Hi ha un concepte de la Shoshana Zuboff que diu el tema de la innovació sense permís. O sigui, van a saco i arrasen amb tot. Jo tinc la sensació aquesta i aquí és un problema que jo veig, que és que no tenim dret a res, pràcticament, a decidir sobre res de tot això. I això em preocupa molt perquè genera com moltíssima angoixa i llavors genera aquesta emborratxamenta tecnològica que fa doncs, que siguem incapaços de reaccionar, utilitzar altres eines i frenar una mica tot això. I jo, per exemple, el meu fill l'he portat a una de les escoles que estan amb el DD, crec que està una mica desdibuixat.
Quina escola?
El Montseny.
Ah, sí, dels primers, els sí. Primers.
I un dels arguments, bueno, tenia al costat de casa, però un dels arguments també era aquest, però tinc la sensació una mica que està desdibuixat i m'ha agradat que ara diguessis que s'està avançant, però la meva pregunta també anava en relació amb el que ha dit el company. Clar, una cosa és que ho guardi Google, no ho volem, però que ho guardi la Generalitat, ojo. Sí, llavors, sí. Ara m'ha agradat aquesta explicació, però espero, perquè si els polítics són precisament dels primers clients d'aquestes empreses, què fotrem amb això? Perquè de públic en té poc. I la pregunta més concreta, entre Europa i Estats Units hi ha realment diferència a nivell de protecció de dades?
Sí, doncs, a veure, primer, el DD. El tema del DD, i jo estic superavergonyida en totes les escoles, perquè bueno, sabreu que us escric i intento mantenir-ho jo, però perquè o sigui, el DD amb mig milió, o sigui, la qüestió aquí és justament treure això del poder de les institucions i deixar-lo que sigui ciutadà, perquè si hi ha el famós mig milió, no per mi, sinó per el desenvolupament, que porta el DD a funcionar i a competir, després està allà. I evidentment s'ha de continuar invertint, però hem calculat que amb 50.000 euros, amb 50.000 euros i a més amb altres països que s'afegeixen, es podria mantenir perquè si ven els nazis a governar-nos, nosaltres continuem tenint el DD per l'educació. I ja no depèn de cap govern, sinó del desenvolupament. Però ens falta que aquest primer esforç que és necessari per posar-nos a competir amb Google, no ho podem fer com s'ha fet sempre el software lliure, que s'ha hagut de fer amb l'esforç de tothom, amb totes les complexitats que hi ha. O sigui, necessitem obligar les institucions a posar diner en el que diuen que és la privadesa dels serveis públics, perquè ho diuen, posa't menys millor i faràs el que estàs dient. I un cop així funcionarà tot molt millor, però estem barallant per tenir aquest mig milió des de fa... Hem fet una petició europea que ens havien dit que sí, jo m'he reunit amb el gabinet de la von der Leyen i després han dit que no. Estamos en ello. Després, jo sóc molt favorable al digital, o sigui, jo tinc una relació exquisita amb el ChatGPT, o sigui, som supercol·lega, tenim una relació realment íntima i de bon rotllo, o sigui, jo penso que, però evidentment, que un pugui escollir, no? I doncs, et puc donar una notícia positiva. El DSA, la nova llei que ha sortit europea, que culminarà la seva aplicació al febrer, està canviant aquestes coses. Per exemple, o sigui, el fet que tu hagis d'instal·lar-te Windows perquè si no, no pots funcionar, això abans era no tan ètic, una mica legal, ara és totalment il·legal. A partir de febrer, ha començat entrada en vigor l'agost, però a partir de febrer truqueu-me perquè nos vamos a divertir l'hòstia, perquè vam pleitejar amb Dios i su madre. Perquè tot això d'obligar-te també contra el dark partners, hi ha molta gent, sobretot la gent gran que diu soc molt tonto, no puc amb el digital, que els humilia, quan no és cap necessitat, és només perquè són interfaces que tu li dius no vull l'assegurança i te'l torna a demanar i si tu ets tal, et sentes una merda quan no és un problema teu, tu ho has fet bé. Tot això perquè hem lluitat justament amb els arguments que tu deies, hem estat lluitant i en el DSA, que hi vam participar també, aquests temes, per exemple, es corregeixen. Altres no, però en aquest tema és bastant dur la correcció i això millorarà. I hi havia més preguntes que no he contestat? Ah, sí. Sí, hi ha una diferència, perquè realment té molts defectes. El reglament de protecció de dades té molt defecte, però és l'única cosa que existeix que diu privacitat per defecte. O sigui, és com, en aquest moment, Europa realment és pionera en dret digital en dos temes. La net neutrality, que en un moment, per sort, Obama l'havia defensada i per la qual cosa estàvem a punt de perdre l'Europa i el fet que Obama la defensés ens ha fet tornar i ara Trump l'ha tret als Estats Units i doncs nosaltres la tenim. La millor llei de neutralitat de la xarxa, això que deia al començament, que la xarxa continuï a ser igual per a tots, sense discriminació, etc. La llei europea de net neutrality és la millor i la llei de protecció de dades és la millor. Té problemes d'excés. Jo quan ho explico a les escoles, hi ha un problema d'excés de burocratització. O sigui, un cop més les institucions l'estan aplicant malament. Per exemple, em sap greu, però totes les webs que això no és de protecció de dades, de la llei de cookie, però gairebé totes les web de la Generalitat de Catalunya em faré expulsar d'aquest país, però bueno, tenen malament la cookies, perquè posen acceptar o configurar. I això està prohibit perquè és més esforç acceptar, rebutjar. O sigui, el legal és configurar, acceptar, rebutjar. Que tinguis el mateix esforç per rebutjar i per acceptar. Però les nostres institucions són encara més enrere en això. Però, a part dels defectes d'aplicació del reglament, com a llei és la més avançada. Hi ha errors d'aplicacions que la fan massa burocràtica, però en tot cas és el millor que hi ha.
No sabem què és pitjor. Però moltes gràcies a tots per ser i recordeu que a les 3, a 2:15, fem la segona tanda d'aquesta tarda amb dues conferències més. Senyor Levi, moltes gràcies.
De nada, un plaer. Gràcies.